Molt bona nit, Vilafranca. Com estem? Us saluda l'Ariadna Massana, dissenyadora i fundadora d'Alzadà, per arrencar un dia més a Canviant Patrons, el programa on parlem de moda, emprenedoria, sostenibilitat i molt més. Si hi ha una professió dins la indústria de la moda que sempre hi hagi despertat controvèrsia, aquesta és, sense cap dubte, el modelatge. Per què la figura de la model sempre es veu com algo frívol i superficial? Existeix realment un canvi de paradigma en les talles? Com és el dia a dia d'una model? Per parlar de tots aquests temes, avui ens acompanya una persona que s'hi dedica, l'Esther Margenat, que a part de ser guapíssima, té una energia que no us podeu ni imaginar. Bona nit, Esther!
Bona nit, Ari!
Com estàs?
Ai, em fa molta il·lusió estar aquí! És que de veritat, jo...
Bueno, l'Esther ha vingut des de Terrassa, jo crec que és important dir-ho això,
Però, òbviament, he vingut des de Terrassa, vull dir... És que Vilafranca, a part d'aquí, és molt maca, i estàs tu, llavors.
Ai, 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 com ens puja els ànims.
Ai.
Escolta, abans de començar, a mi m'agradaria que ens expliquessis, no?, ens posessis en context. Com comences tu a la indústria de la moda?
Doncs, mira, jo vaig començar als 16 anys, em van captar, bé, captar en el context de moda és que al final una persona es fixa en tu i et diu, escolta, vull treballar amb tu, i volíem fer com un projecte, era un projecte molt, molt simple, com una cadena de moda local, però em va agradar moltíssim, a més em vaig quedar amb un molt bon record, perquè les persones que hi treballaven eren brutals, i vaig dir, ostres, m'agrada moltíssim fer això, i a més, com que sempre m'ha agradat tenir una visió com molt artística de la vida, em va omplir molt, la veritat.
Uh-huh. Sí, tu comences doncs, fent això, no? Com una feineta, et capten. Llavors, quins són els primers passos, no?, fins que comences a dedicar-te a això?
Doncs, mira, normalment sempre et diuen que vagis a una agència, però jo mai he anat en una, més que res, a part de les comissions, pel fet que a mi m'agrada tenir el control sobre el que jo faig i el que deixo de fer, no?
Uh-huh.
I està molt bé tenir tu mateix el contacte amb els propis clients, perquè llavors tu et dones a conèixer, no? No és tan artificial com que la marca et digui vinga, vés allà, tu hi vas, superimpersonal i ja està. Tens el control dels teus propis clients i al final els coneixes com a persones i si volen un altre treball, doncs et criden i pots arribar a fer molt bons amics, que al final és el que va passar amb tu i jo. O sigui, és una cosa fortuïta i no programada, és com les amistats de veritat i t'anar una feina així, sincerament, és xulíssim.
Mai saps on et porta, vas a desfilar i acabes fent un programa de ràdio.
Exacte. O sigui, totalment random, però mira, jo ho agraeixo, perquè la vida és així, vull dir, són coses fortuïtes que no saps per on t'aniran i si està programat, quina gràcia té.
Totalment, te vas trobant. I com van ser les teves primeres experiències com a model? És a dir, quins reptes et trobes al principi?
Home, és una feina força inestable, sobretot si ho combines amb estudis, que normalment, doncs, quan la gent és més jove i no tens clar si t'hi vols dedicar completament, és el que fas, no? Llavors, poden haver-hi mesos que no fas res o fas molt poqueta cosa i pot haver un dia que diguis és que m'ha sorgit aquesta oportunitat superxula i vagis a tope. Llavors jo crec que en part això. L'altre és que al final moltes vegades els càrrecs alts de les companyies que et contracten no se't prenen en sèrio, no? Fins que no els dones un motiu per valorar-te, no et valoren d'entrada. I això és una cosa que sí que m'ha marcat molt, perquè jo anava pel món i sempre esperava que la gent em mirés amb bons ulls i que no fes diferències entre jo per ser qui sóc i jo que sé, el tècnic de so, per exemple. No?
Sí, sí, és que és veritat. La model, això és cert, que vist de cara cap enfora, sembla que sigui com la més apreciada i dins la indústria sí que és cert que en shootings això és com l'últim esgraó i a la model.
Literalment, ets com, o sigui, jo sempre he pensat que et veuen com un penjador i no com una persona, saps?
100%.
És més important la peça de roba que tu, llavors al final et pots sentir una mica deshumanitzat en aquest aspecte.
100%.
Perquè et fan anar d'un cantó per l'altre i alguna vegada he tingut algun shooting que dius, hòstia, que no he parat ni per menjar, he estat 4 hores aquí i la gent allà fent el cafè, xerrant, i tu allà sentat perquè tens el maquillatge posat i no pots fer res. I dius, però per l'amor de Déu, que sóc una persona que estic aquí, feu-me cas.
Sí, jo vull afegir alguna cosa aquí. Jo me'n recordo, jo vaig treballar també quan era... Anava a dir, quan era jove, però jove encara ho soc.
Nena, però ets jove, eh? Per l'amor de Déu!
Quan tenia 16 anys, quan era nena, ho direm així.
Sí.
I jo me'n recordo al Cosmo Belleza.
Sí.
Vale, una de les meves millors amigues dins la indústria, que és la Cristina Martínez, això que dèiem que estem com a l'últim esgraó.
És clar.
Tia, li tenien que tenyir les celles de ros, es van oblidar d'ella i li van cremar la cella, tia.
No!
Li van cremar, literal, tenia crosta. Quan li van treure el decolorant, diguéssim, tenia tota la cella de crostes, que jo vaig pensar, però com, què ha passat?
En sèrio?
Molt heavy. I, bueno, es va haver-hi un drama que no te'l pots ni imaginar. Clar, ella era model, ella vivia de la seva cara i de cop i volta. Perdona, Cris, que estic rient, però és que...
Però és que, a més, que et cremin les celles, vull dir, a part d'això, és una cosa de salut. O sigui, a mi m'ha passat que s'han oblidat del tint algun cop i dius, tio, m'has camanat el cabell, ara mateix semblo un motxo. Vull dir, em sento com un kiwi, saps? Però, clar... que et cremin les celles.
Li van cremar les celles i l'endemà, tia, i va tornar a anar, que jo no sé com va tenir el valor, va tornar a anar.
En plan, si m'heu cremat les celles, jo de passo creveu-me el bigot i els pèls del nas.
No, va anar pitjor, perquè l'endemà va tornar i era el dia de tocats i a ella li van posar un tocat que es cosia directament al cabell i li van cosir el crani, tia.
Què? M'estàs vacilant.
T'ho prometo.
És broma. No.
Li van cosir... perquè jo vaig sentir que feia un... Ah! I jo li dic, Déu meu, què ha passat? I li van cosir amb tan mala sort que li van enganxar pell i li van fer una sutura al crani.
Però escolta, que això és cosa de metges, això no és...
Veus? Pues perquè sàpigues que confirmo 100% que estem a l'últim esgraó i si porto aquí la Cristina, bueno, jo crec que estaria rajant del Cosmo Belleza de mitja hora que dura el programa.
Cosmo Belleza, no? Cosmo Dolor.
Sí, sí.
És que...
Cosmotrauma.
Cosmotraumes?
Escolta,
m'has deixat de bastant amoniat.
100%. Ara que hem anat com a lo més avall, ara intentem pujar cap amunt i anem a parlar de referents, no? Hi ha alguna model a tu que t'inspiri?
A mi des de petita, que jo no sabia que era model, però ara que estem en el tema, amb la Emma Watson. Sempre m'ha semblat una tia de 10... O sigui...
Tens un aire, ara que ho dius.
Oi, què dius? Calla, que em poso vermella.
Que ara que m'ho has dit, t'he mirat, dic, ai, es dona un aire.
És que m'agrada molt perquè jo era superfan de Harry Potter i ho segueixo sent.
Però... Quina casa ets?
Gryffindor.
Vale, vinga, va. Vinga,
ho passes?
Ho passo.
Gràcies. Però sempre m'ha semblat, i no perquè hagi fet les pel·lícules que també... Però quan em vaig adonar de tot el moviment que estava fent en referència al feminisme, que estava donant a entendre, no?, tot el paper de la dona en el món d'una manera tan activa, perquè ella al final no treu res d'això sense ànim de lucre. I poden venir molts prejudicis d'això com a actriu. Dius, ostres, sacrificar la teva carrera per la causa que t'importa i perquè et valorin, i perquè valorin l'altra gent, em sembla tan xulo. A més, la veig una tia molt natural.
És el que deia al principi, no? Sempre es relaciona molt amb la figura de la model com aquella persona frívola, aquella persona que posa molta distància, que no pensa. O sigui, jo, de fet, ara ja no sé si tant, jo crec que ja ha variat una mica, però fa uns anys enrere, fa 10 anys, la model era la tonta, que no avançava res. Sí, sí, que tenia un cos estupendo, que era guapa i que era el màxim que podia aspirar, era allò.
Bueno, i tampoc, perquè... Mai ets perfecta, vull dir, sempre tens el ai, bueno, però això... I tu, ah, vale, gràcies, ni això em valores, vull dir...
Sempre, tu t'has trobat algun xasco o algú que t'hagin dit que tu...
Jo crec que sí, eh? O sigui, que m'hagin dit directament, no, però... Tu de pensar, jolín, o sigui, ni això em valores, saps? Per exemple, el tema de les talles que parlaves l'altre dia... Tothom ha tingut variacions de pes a la seva vida, no? Però en un punt on jo estava força prima i havia de fer una campanya de vestits de nòvia, i això normalment has d'omplir el vestit perquè si no queda fatal. I jo estava en un punt on estava molt agobiada pel tema d'exàmens, acadèmies, i em diuen, ai, és que jo et vaig mirar la talla, però no sabia que sigui tan petita, així que, bueno, t'hem de posar pinces i a veure com queda. I si
ai,
no, no fas la sessió. I jo, a punt de plorar, dir, en sèrio? O sigui, a més a més, els havia mirat les mides, tot. I clar, jo em sentia com, hosti, ja sé que haig de guanyar pes, però en sèrio cal que em diguis això?
Mira, jo ara que m'he obert aquesta veda de les talles, no? I ja fa molts anys que no estic a la indústria. De fet, ho estava pensant. Mira, jo vaig entrar amb 16 i amb 19, bueno, va passar el que em va passar, sí. I vaig haver de deixar-ho. Però jo, dels 18 al 19, recordo fitxar per una agència, que no direm el nom, perquè si no em denuncien i em manegen. Recordo fitxar per una agència que era millor, bueno, era de les top a Barcelona en aquell moment. I llavors jo vaig arribar, jo insisteixo, jo tenia 18 anys. I jo arribo, pues, supercontenta, supertal, i em paren i em diuen, quina talla portes? I jo, una 36. O sigui, clar, jo m'adeixo un 75, ¿vale? I em diuen, no, és que estàs massa grassa per entrar.
Que què?
Espera, estàs massa grassa per entrar. Pip, models. Has de fer una dieta. I em van posar una dieta.
Però
una
com
rutina.
Has de fer una dieta amb una talla 36?
Espera, és que ara fliparàs. Era una dieta que jo ingeria 1.000 calories al dia.
Però una cosa, no.
Amb 18 anys, eh?
Això n'hi ha un malalt terminal, li donem, perdona.
Vale, doncs pues, 1.000 calories al dia i n'havia de cremar 3.000 al gimnàs.
Com?
Molt fort. I ho vaig fer, perquè clar, jo en aquell moment era com el meu somni, era tot el que jo volia aconseguir, mirar indústria de moda, ja ai, saps ai. Com sóc, és com el que sempre he volgut. I jo en aquell moment no tenia una autoestima sòlida com per pensar jo em puc treure una carrera de ser dissenyadora. O sigui, jo, per mi en aquell moment era el màxim que pots arribar dins la indústria és a ser model, punto. Llavors t'has d'esforçar al màxim aquí. I ho vaig fer, tia, i jo recordo arribar a pesar 48 quilos, amb 1,75 m, eh?
Què?
Portava la talla 32, o sigui, estava primíssima. Arribar el dia que havíem de firmar, quan jo ja portava amb aquesta dieta, doncs no sé, 6 mesos, que jo crec que, clar, sumat amb l'estrès posttraumàtic i amb tot el rotllo que jo estava passant. I arribar allà, posar-me en una paret, és que no ho oblidaré mai, eh? Em van dir, ja, posa't aquí, en aquesta paret blanca, posar-me allà i dir-me, no, és que el teu tipus de cos no és per ser model. Clar, és que tens molta cuixa i ja hauries de passar cirurgia estètica. 18 anys, era criatura, 18 anys, tia, em van dir això. I jo en aquell moment, o sigui, jo era com el pitjor, com si m'haguessin exclòs del món, del rotllo. Tot el que tu has somiat no ho pots tenir. Ara amb els anys, és que ara amb els anys, si jo em tornés a trobar aquesta persona, de veritat, o sigui, no li faltaria el respecte, però jo crec que fregaria la línia del que és correcte, perquè li diria, però com teniu la cara?
Però quina mena d'imbècil fa això?
Ja, clar, és horari d'allò, eh? Podem dir tacos, no molts, però podem, però sí, uns imbècils, tia. I et dic, és que jo recordo sopar, o sigui, un sopar meu.
Ai, Ari.
Era una llauna de tonyina i mig tomàquet. I ja està.
O sigui, els que hem vist La Sociedad de la Nieve, l'Ari va estar allà, però no va sortir, però estava allà amagadet a la neu. Sí. I no menjava ni carn.
Clar, i això fa 10 anys. Llavors, tu que ara encara estàs en actiu a dia d'avui, veus un canvi de paradigma a les talles?
Sí.
O no? Bueno,
sí.
Menys mal.
Totalment, però perquè també, a veure, jo intento treballar amb companyies que són força inclusives, en el sentit de, no només pel postureo, no? Perquè això també n'hi ha molt, de companyies que fan això simplement perquè les masses s'han queixat moltíssim i que si no els hi comprarien, com és el cas, per exemple, de Victoria's Secret, que tothom coneix el cas, no? Abans tothom estava superfixat en les passarel·les aquelles, fins que va arribar un punt que la gent es va cansar i va dir, és que això no és portable. Moltíssimes models es queixaven que tenien problemes de salut, més que res perquè els índexs de talles versus alçada que demanen, vamos, és que això, o sigui, ens porten un pacient a l'hospital i l'ingressen directament.
Sí, bueno, és que l'Ester, falta afegir-ho, que ella estudia Medicina.
Ah, sí, bueno. Però això, a part, és que, clar, també és una mica això, no? O sigui, hi ha aquesta part de mi que està una mica dividida de dir, ostres, t'estan demanant això i li estan demanant això a un munt de noies, però clar, a mi, jo estic aprenent una altra cosa. Jo estic aprenent que això no és factible, no és viable, i que tu no pots conservar un cos saludable i veure't bé amb aquests estàndards. És a dir, tothom té el seu balance ideal, no, diguem-ne, i cadascú és diferent. I, per tant, per mi el més important són els hàbits, no? No és un índex en si. És com si a la ràdio et diguessin, no, és que has de tenir aquesta veu. No, perdona, és que tinc la veu que tinc. A què no la canviaries? Doncs ja està. També pots canviar com ets tu com a persona. I quan siguis gran seràs com una determinada manera i quan siguis jove una altra. Però tampoc es pot esperar d'una persona humana de fer segons què. És impossible.
Llavors, ho he de preguntar, eh? La teva visió sobre la inclusivitat, quina és?
La meva visió sobre la inclusivitat, això és una cosa molt important, perquè al final la inclusivitat és una cosa que ens concerneix a tots. És a dir, les marques de moda, el que els interessa més és vendre. I abans portaven tot això pel camí de posem el que es considera més bonic i més espectacular per tothom, l'estàndard, vamos, perquè fa 200 anys això no era així i sempre canviarà, i ho portem allà. I llavors la gent es veurà il·luminadíssima per aquesta glorificació del cos i dirà, oh, vull comprar-me aquesta samarreta de color blanc de manera curta per, jo què sé, perquè llavors d'alguna manera màgica seré com això. O sigui, estan venent somnis. No, per això la roba, el que nosaltres portem, realment no és només un tros de roba, són somnis que tu et poses a sobre i et tens d'una manera, et permet expressar, no? I al final moltes marques han fet un greenwashing brutal, han fet una inclusivitat brutal com molt ràpida, sospitosament, pel fet de que si no... O sigui, la seva marca no estava basada en això. Per exemple, el Sada, que és la marca de l'Ari Massan.
Ai, 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 ai!
Ai, sisplau! aquesta marca, les seves bases són la inclusivitat de talles, són la sostenibilitat. O sigui, és una manera factible de promoure tot el creixement de la indústria de la moda i que segueixi així, no? Perquè al final, o sigui, les tonelades i tonelades de polièster que es fan... O sigui, tu pensa que la indústria de la moda és la segona indústria més contaminant del món.
100%.
Hi ha 500.000 de tones de microfibra a l'any, que dius, per l'amor de Déu, això són 93 milions de metres cúbics d'aigua i això serveix per... O sigui, serveix per nutrir a 5 milions de persones. Això no és sostenible.
Estel for president, eh?
Thank
you, jo et votaria.
Sí, estic pensant en presentar-me als Estats Units, però...
No, però està xungo, no?
Està xunga la cosa, la veritat, nois.
No, és veritat. I a part m'ha semblat superinteressant el com has reflectit el... Quina moda estàs creant? O sigui, la moda com a motor de canvi, no? Que el dissenyador, que el CEO, que sigui responsable de la magnitud que té entre les mans quan està creant, no? O sigui, és que...
Clar, és que és això, vull dir, una moda, una tendència, que és el que segueixen les masses. Com els distribuïm nosaltres? Bueno, de moment per una democràcia, no? I sempre, perquè, curiosament, sempre pensem que el que fa tothom està bé. Si tothom ho pensa, segurament deu estar bé, no? Per això té tant poder la moda. Té tant poder. O sigui, els llocs de treball que hi ha amb explotacions de tota mena, per què estan fetes? Per aquestes tendències superràpides de la necessitat que tenim de canviar el nostre attention span, que és com la capacitat de mantenir una atenció, està disminuint moltíssim. I això també provoca que cada setmana vulguem canviar el nostre estil i que renovem el nostre armari. La mitja del que porta una peça actualment són dues vegades.
Dues vegades?
Dues vegades.
Hòstia, tia, per favor, Déu-n'hi-do, no?
Sí, tu pregunta-li a la teva iaia quantes vegades posava un vestit. La meva en tenia dos, un de cada dia i un de sortir a anar a fer missa o als casaments o de... jo què sé.
I el fort és que eren molt més elegants elles que naltros, o sigui que algú estem fent malament, eh?
Efectivament, perquè el xandall no arregla gaire, però bueno, és molt còmode. He d'admetre que a mi m'encanta anar en pijama per casa. Amb el meu barnús.
I ja està.
I ja està.
I tranquil·la.
Exacte.
I tia, tu que estàs com tan treballada i ets tan conscient de lo que realment hi ha en aquest món, com et prepares la teva imatge com a model?
Doncs això és una cosa molt curiosa, no? Perquè al final és el més important. La imatge, o sigui, no és com el teu aspecte físic, visual i punt, perquè això realment és el de menys per un client. La teva imatge és la percepció de la persona que treballa amb tu. Aquesta persona sap que ets professional? Aquesta persona li agrades com a persona? Veu que és humana? Veu que us podeu entendre? Per tant, per mi el més important de treballar amb algú com a model és conèixer-la, saber les seves tendències, els seus valors també, què vol, la seva empresa, per què està treballant. És un anunci d'un mòbil? És una marca de roba? És què vol? I després arribar a un acord, no? I sobretot ser transparent, perquè si tu vols treballar amb algú i vols fer-ho a la llarga, al final sabran com ets.
És el primer que fem, entrar a Instagram.
I t'estalquegen, doncs com quan tu coneixes una persona, què fas quan et fan el follow? Ai, a veure, aquest quina foto té. Mira totes les històries, és el 2021, i dius, quin cringe que m'està donant. Però llavors, però clar, t'has de formar una reputació. I al final també, que això moltes vegades no es té en compte, però el món és un mocador de Kleenex. Una toallita. Bueno, és que no entès la referència, ho entendran. Clar, tots tenim contactes i un proveïdor parla amb l'altre i un proveïdor recomana aquesta model a l'altre. Si tu has treballat malament, has sigut un borde, no t'has presentat, has sigut un impuntual, tot això es comparteix. I no és com si ets funcionari que dius, bueno, jo avui em posaré a dormir al meu despatx i simplement no faré res. No, és que tu has de currar cada dia. Per això hi ha molt poca gent que al final duri amb tot això, no? I has de tenir el cap molt ben posat i has de passar per molts successos que et facin canviar i dir, adoptar un mindset de dir, vale, he de ser com jo sóc. Si no funciona per la feina, no l'agafo. Si funciona per la feina, estupendo. I ja està. O sigui, jo crec que això és el més important.
Ja entrem als últims 5 minuts, sembla mentida.
Què?
Sí, sí, molt fort, passa rapidíssim.
Ari!
Llavors,
sempre igual.
A mi m'agradaria que ens diguessis quin és el pitjor desafiament o el repte més gran que t'has trobat i com l'has enfrontat.
Vale, el repte més gran que m'he trobat, jo crec, és el fet de pensar que no sóc suficient, que aquest repte...
Ah, sí?
Totalment.
Síndrome d'impostor tope?
Uf!
Nena, no ho sabia!
És la història de la meva vida. Totalment. Però perquè, i des de petita, sempre, no, les comparacions i el fet de dir és que no sóc suficient, no arribo, no sé per què estic aquí, perquè no m'ho mereixo. I sempre he pensat que és una qüestió... O sigui, sempre m'he vist a mi mateixa com estic aquí per sort, perquè no sé per què m'estan donant aquest mèrit, no ho sé.
Tia, ets boníssima amb el que fas. O sigui, jo he treballat amb tu i puc confirmar que ets boníssima
amb el que fas. No ho sé, Ari, però és una cosa que m'ha costat molt i sempre penso, ostres, al final tots tenim coses bones i coses dolentes i sempre m'agrada començar i intentar dir, mira, no jutjaré a la meva possible feina fins que no la faci i llavors la valoro, no? Però sí que les comparacions en part són útils perquè et permeten inspirar-te en el sentit de, no sé, veure aquesta persona i dic, uah, m'encanta això que fa, jo faré el mateix. Però clar, això és una comparació constructiva, però si les fas negatives és que t'enfonsa i això sí que és una cosa que he hagut de batallar moltíssim. Tema estudis, tema com a model i tema persona també, no? Perquè veus algú i dius, buah, és que tant de bo ser així, jo no sóc suficient. Però només veus el bo. No veus el que tu tens i el que l'altra persona no té.
Molt això. Xarxes, això també.
Sí.
Molt d'entrar i veure que tothom té una vida perfecta i tu et quedes com, pues la meva no és per tant.
Pues la meva, sincerament. O sigui, No, és com la versió desmillorada.
Sí, o sigui, la versió de l'AliExpress.
Sí, o sigui, la meva vida és el Polònia comparada amb el Titanic de l'altre, saps? Però clar, això ens passa a tots i de vegades per a les coses va molt bé. Per això, de vegades, és que ens creiem que som els únics que ens passen totes aquestes coses i nanai.
Ets una tia xulíssima, amb un munt d'amics que t'estimem un tou.
Jo també t'estimo. Tope.
És, no sé, jo et trobo una persona extraordinària. De fet, jo vam tenir connexió al primer moment.
Va ser com un OCB.
Sí, va ser com diuen que no existeixen els fletxazos d'amistat.
Mentira.
Jo sempre dic que sí. Hi ha fletxazos d'amistat.
No, no. Em vas clavar, vamos, o sigui, un punyal, vaig dir, tia meva!
M'enamoré!
La dejo todo!
Escolta, abans de marxar, consells per gent que vulgui ser model, per gent que comenci
vale.
Per...
Vale, consells. Seran superbreus perquè, mira, normalment els que em donaven eren com, vale, això és completament inútil, useless, i això ja ho sabia, gràcies pel consell. Primer de tot, no us perdeu, o sigui, no entreu en el mindset de soc un penjador i ja em canviaran. No. O sigui, tu ets el teu propi escultor i la indústria de la moda és la que canvia. Tu mira la història, està ple de canvis. Tu ets el que t'has de mantenir fidel a tu mateix i si vols entrar en això, no et perdis. No et perdis perquè si no ja no tens cap mena de sentit.
Què més?
Què més? Que creguis en les persones que t'estimen, en tot això. Que creguis en la gent que et diu buah, això fa molt bon rotllo, vés-hi. Si no li vols explicar alguna feina als teus amics, no és la feina. No és la feina.
Nena, que guai, no? Què?
Sí, sí. Doncs, per exemple, jo què sé, algú que et diu, mira, ja et passaré les fotos a algú que no et dona gaire bon rotllo i els teus altres amics et diuen... No sé, Esther, és que tampoc et paga suficient, tampoc... I tu, bueno, és igual, no passa res. Que això passa, doncs dius, ostres, si li hagués fet cas, potser m'hagués fet valdre com a persona, no? I donar-te veu, que ara que estem a la ràdio, que ets un model, però ets un treballador, com qualsevol altre, i has de tenir el teu lloc en tot això, i moure't moltíssim, moltíssim, socialitza, sigues simpàtic, no et quedis com un estaquirot pensant, no, sóc un cactus, no faig res. No, no ets un cactus, mou-te, parla, perquè la gent, al final, ens movem per amor, i ens movem per seducció, i si tu li agrades una persona, buah, si li sembles interessant, si li sembles carismàtic, tio, et contractarà un altre cop, perquè és una gozada estar treballant amb algú que et foti bromes tota l'estona mentre esteu de sessió, i és un avorriment contractar algú que, vamos, no parla i diu hola i adéu quan se'n va.
Sembla que els hagin fotut un pal pel...
Sí, un pal escardat.
Exacte.
Però bueno, cap problema, Ari, no passa res.
Jo l'únic consell que et daria és que, per favor, no sopin una llauna de tonyina amb tomàquet.
Sí, vull dir, si us sopeu tonyina, jo què sé, feu-ho bé, un tataki a la planxa, i és que és trist, això no li donaré el meu gust.
Tu creus, tia, era més trist aquell plat? Jo sé si que us ho recomano, sisplau, feu el que feu, no ingeriu 1.000 calories al dia, en cremeu 3.000, perquè això no em portarà enlloc, el punt no. Més profund.
No, i no us vull veure a l'hospital,
T'imagines? Hòstia, tu ets a la ràdio, ets a canviar patrons i tu sí.
Efectivament, vaig a comprar-te una hamburguesa al McDonald's.
Médico de día, modelo de noche.
Chica de confianza.
És broma, ja em tiran aquí.
No. Jeje.
Pues re, tia, pues fins aquí. Canviarem el món o què?
Home, ho intentarem.
Pues sí.
Almenys el món que trepitjo l'intento canviar.
Fer-lo millor.
Els dies que no m'entraven cop a les escales, però bueno...
Tia, moltes gràcies per haver vingut, per acompanyar-nos, per venir des de Terrassa a aquestes hores de la nit. Ara ja, si vols, et quedes a dormir a casa, perquè jo que agafis el tren a aquestes hores no ho veig gaire viable.
Sí, és que està una mica cru el tema últimament amb els trens.
Això dona per un altre programa, eh?
Yes! O sigui, dona per molt això, dona per molt.
Vinga, doncs, bona nit, Vilafranca.
Vale, bona nit, Ari.
Bona nit.
Canviant Patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament.